Radio Vilafranca.
Us proposem aquest petit espai d'anàlisi, de reflexió, de preguntes al capdavall. És el Feinejant en Filosofia que cada 15 dies, puntual, ens porta Pere Martí. Molt bon dia.
Molt bon dia. I avui, com veuràs, tractarem una qüestió que em sembla que no havíem parlat mai en aquest programa. Per tant, una petita novetat.
Mira que és complicat, perquè ho has abordat pràcticament tot.
Hem parlat de tot. Doncs sí, això sí. Crec que encara no n'havíem parlat. I com sempre hi ha un fet anecdòtic, que és el que origina l'interès o la reflexió. Estava llegint un text de caràcter promarxista, que això avui dia és una cosa quasi extravagant.
Llegint, una raresa, sí, sí.
Una raresa. I em vaig trobar amb una expressió que, tot i que no tenia a veure realment molt amb el tema central, que em va cridar l'atenció, i és que l'autor deia que és en les festes on descobrim què és cada cultura. I això em va cridar l'atenció, em va xocar, i ara no entrarem a discutir o aprofundir en aquest tema, si és veritat o no, però això va fer que immediatament em vingués a la ment el nostre element festiu per excel·lència, que són els castells. I ja immediatament vaig començar a donar-hi voltes. Bueno, ja se sap que els filòsofs sempre estem buscant tres peus al gat.
Barrinant.
I automàticament la pregunta es va plantejar sola. Realment, els castells són el que expressa millor l'essència del nostre poble, allò que realment som. I ja en tens aquí. Amb l'objectiu d'escalfar-te una mica el cap i els nostres oients, amb les voltes que vaig donar sobre aquesta qüestió.
Que no t'havies plantejat mai, entenc.
Des d'aquesta perspectiva, no. Des d'altres sí, però des d'aquesta, no. I demanant d'entrada disculpes, perquè sobre castells, doncs, molta gent molt entesa, doncs, ja ha dit pràcticament tot el que es podia dir. Però, bé, a veure què et sembla. Les voltes aquestes.
Totes les aportacions són sempre enriquidores.
Sempre en podem treure alguna cosa. D'entrada, vaig pensar algun altre cas, algun exemple, per confrontar aquesta tesi. Aquesta tesi funciona realment. Les festes descobreixen l'essència dels pobles. I vaig anar cap al país veí. I quina és la festa nacional dels nostres veïns? No hi ha dubte, perquè ells mateixos l'han instituïda, no? Com a festa nacional, són els toros. I què caracteritza aquesta festa? Doncs també, i sense cap mena de dubte, la sang i la mort. És això el que millor representa l'essència de la cultura veïna? Evidentment, no ho puc assegurar, però la història sembla adequar-se bastant a aquests elements. I repeteixo, són ells els que han elevat a símbol nacional aquesta festa. No cal dir que la sang i la mort són elements d'un gran atractiu, morbós, però també estètic. En un bar Hemingway va dedicar-hi una de les seves més famoses novel·les. El nostre inclassificable director banyolí, Albert Serra, ha guanyat moltíssims premis, justament amb un film sobre els toros, etc. Bé, però anem a la qüestió que plantejàvem inicialment. Què ens caracteritza a nosaltres? Si mirem el nostre entorn, el més ampli, on ens inscrivim, els països catalans o fins i tot el llevant mediterrani, segur que convindrem que l'element central del nostre imaginari festiu, és el foc. Les falles al País Valencià, els dracs i diables a Catalunya, de nou les falles al Pirineu, etc. I això des de temps immemorials, no? Què en podem treure d'aquesta connexió tan profunda i pregona amb el foc? i amb l'esclat. Ja sabem que el foc és l'element purificador per excel·lència, però llavors de què ens hem de purificar o de qui ens hem de purificar? Bé, no descarto reprendre aquest tema en alguna altra ocasió, però més enllà del foc cal admetre que hi ha una tradició festiva ben autòctona, espectacular, inquietant i estèticament impagable, que són els castells. I que també compartim amb territoris del País Valencià.
D'una història molt més recent que no el foc i els rituals associats.
D'una història més recent, però també que el podem resseguir en molts segles endarrere, no? Però què tenen els castells que els fan tan addictius, tant per al públic com sobretot pels qui els practiquen? Per començar, el seu caràcter fugisser i efímer, una fragilitat, però, que no es correspon amb la dita castellana de construir castillos en el aire. Nosaltres no els construïm en el aire, nosaltres els construïm en l'aire. Els castells, a diferència del que indica la citada dita, no són una cosa que es construeixi sense fonament i que per això sigui inestable o fràgil. Al contrari, els castells es construeixen tocant totalment de peus a terra, i aquí tenim un dels tòpics més tòpics dels catalans. Sobre un terra que ha de ser ben ferm. Es pot dir que la part fonamental del castell és tocar de peus a terra, perquè allà la pinya hi ha la clau, allò que fa possible l'estructura. I ens podríem preguntar, doncs, per què anomenar aquest fonament tan sòlid i inamovible pinya? Doncs res més apropiat que aquest fruit del nostre pi mediterrani, perquè si mireu una pinya, especialment les nostres pins pinyoners, veureu com es mostra clarament això, aquesta unitat, però a la vegada composta de moltíssims elements individuals. En la superfície són quasi bé indistingibles, i tan atapeïts que són pràcticament inseparables. Si algú ha volgut obtenir el fruit de la pinya, que és l'espinya, ja sap que això és impossible, a no ser per mitjans mecànics molt violents o amb el foc. I això és el que constitueix el fonament d'un castell, un conjunt d'individualitats que arribin a fondre's de tal manera que arribin a fer-se indistingibles, formant un únic paviment a la vista. I especialment en els castells folrats, amb la necessitat d'aquesta fusió dels cossos allà amuntegats sigui absolutament total, que no hi pugui passar ni un bri d'aire. Els castells, en aquest sentit, són una activitat una mica contracultural, perquè estem en una època que ja sabem cada cop més es reivindica l'espai personal, que no s'invadeixi el meu espai personal, i en canvi aquí el contacte físic, podrien dir, no íntim, sinó més que íntim, l'esclafament entre desconeguts és una cosa absolutament normal. Però bé, dèiem al començar que els castells es caracteritzen pel seu caràcter fugisser i efímer. I això, més que una imperfecció o un defecte, és justament el fonament del seu atractiu. Perquè tots som transeünts, provisoris i interins, i segurament per això ens estimem tant allò efímer, allò que només podem gaudir uns instants. Malgrat que la poètica tradicional s'esforci a demanar que alguns instants esdevinguin eterns. Pretensió esbojarrada, perquè molt abans de l'estat de l'eternitat n'estaríem ja ben bé fins al gorro. Justament no fa gaire hem viscut una jornada intensíssima de celebració d'allò passatger, fràgil i efímer, que és Sant Jordi. Tots bojos darrere de les floristeries, de les parades. Mira que n'hi arriba bé de parades i paradetes, buscant aconseguir una rosa per poder festejar la nostra parella, la nostra mare o qui fos. Sabent que aquell present només seria per un dia, i ara encara més, perquè les flors roses actuals no duren més d'un dia, i a vegades ni això. Potser només són per un instant, per unes hores, però quina felicitat, quin benestar regalar i rebre una cosa tan inútil i efímera, i per això mateix tan bella i emocionant. Doncs, en el cas dels castells, això es multiplica exponencialment, perquè tot l'esforç, tota l'emoció es va acumulant progressivament, es va condensant fins que esclata en un sol crit, en un sol instant, amb l'aleta de l'enxaneta, que un cop ja assolida, només queda la tasca de desmuntar el castell, procurant que no passi massa ràpidament. Constatem, doncs, una primera paradoxa. una festa des de la més pregona materialitat, el frec a frec dels cossos que intervenen, en què el que es cerca és l'assoliment més immaterial, l'instant únic, la bellesa estètica, allò que només podem gaudir en aquell moment i se'ns escapa immediatament. D'altres paradoxes podem trobar-hi. Ho hem dit al començament, els castells són fràgils i, en canvi, hem parlat d'uns fonaments sòlids, una pinya pràcticament indestructible. Els castells, vistos de lluny i sense tenir-ne massa experiència, semblen construccions molt fermes, sòlides, especialment els castells de quatre, etc., que realment semblen construccions molt estables. Tanmateix, si algú ha provat de pujar, i tots més o menys ho han fet, damunt l'espatlla d'un altre, per exemple, a la platja, haurà pogut comprovar que realment és molt inestable estar damunt l'espatlla d'un altre, a diferència del que sembla a primer cop d'ull. Per descomptat que la biologia no ha dissenyat l'espatlla humana pensant que si hagués d'emparrar un altre individu, i molt menys un altre i un altre l'un darrere l'altre. I en conseqüència, doncs, qualsevol construcció que consisteixi en individus emparrats dels uns sobre les espatlles dels altres pateix d'una greu inestabilitat estructural. Per tant, el lema dels castells, per ser més precisos, hauria de ser força, desequilibri, valor i seny, perquè el castell és, des de que s'inicia fins que acaben de separar-se finalment els segons, una lluita constant contra el desequilibri. I ara, en el meu cas, i aquí he de reconèixer un pèl de deformació professional, la gestió de les forces que permeten l'equilibri i, per tant, l'aparent estabilitat dels castells em recorden molt a la dialèctica heraclitiana. Doncs hi ha un constant desequilibri i reequilibri entre tots els membres del tronc del castell, entre els de cada pis, entre els dels pisos adjacents. Això es veu molt clarament en el pilar. Si jo m'aboco endavant, tu m'has d'anar a buscar endarrere, etc. Com deia Heràclit, un constant combat de forces oposades, de l'equilibri entre les quals en sorgeix l'harmonia. Tots els membres d'un tronc s'estan constantment estirant cap a ells, empenyent en fora, recolzant el company, estirant o al revés, parant-lo, mirant de compensar els embats que els arriben de dalt, de sota, dels companys, de tal manera que el que sembla una estructura estable i sòlida, quieta des d'una determinada distància, és un constant bellugueig, un constant estira i afluixa que en moltes ocasions acaba fent-se perfectament perceptible, fins i tot a distància, quan diem popularment que el castell balla i que s'ha de procurar que no acabi ballant massa. És allò que t'he d'estirar al màxim per apuntalar la meva posició, però sense passar-me, perquè llavors puc fer venir-te massa i emportar-me al castell, o a l'inrevés t'he de recolzar, però sense perdre el peu del castell de sota, perquè al final pot ser pitjor. I en aquest estirar i ronça, a vegades es va més enllà del convenient i el castell es desfigura i sembla que tot se'n va en orris, tot i que a vegades l'esforç i l'experiència dels castellers aconsegueixen refer la simetria i llavors esclata la plaça en un o d'admiració perquè es veia venir l'inevitable i s'ha pogut evitar. Els castells, doncs, són una bona metàfora, però no només una bona metàfora de la nostra cultura, sinó de la naturalesa humana. Tots els humans sempre fràgils, fins i tot sento una aparença de poder o de fermesa. Sempre som meses a un joc constant de tensions oposades que ens porten dia rere dia a plantejar-nos objectius, a aconseguir-los o no aconseguir-los, però, tot i que ho aparentin, sempre... Perdó. Això no és mai lineal. Sempre el nostre camí està sotmès a tensions, a factors contraris, oposats, entre els quals ens movem mirant d'equilibrar la nostra personalitat, la nostra biografia. I de tant en tant, recollir el resultat d'alguns instants d'harmonia, allò que val la pena conservar en la memòria i que hem pogut gaudir intensament. Finalment, què ens impulsa a fer castells? Abans ho he insinuat, és una activitat addictiva i difícilment qui la tasta la pot abandonar. Sembla mentida, però això de pujar l'un damunt de l'altre, la proximitat física, l'esforç extrem i a la vegada compartit, exerceix un atractiu que segurament s'enfonsa en la nostra naturalesa més pregona. Després, és clar, hi ha l'aspecte competitiu, que ha portat en els darrers anys aconseguiments espectaculars, fins i tot inimaginables, com el Pilar de Nou, que els castellers de Vilafranca van carregar ara fa parell o tres de Tots Sants. Però si la competició ha impulsat els castells des del punt de vista mediàtic, amb el concurs de Tarragona com a referent principal, que aquest fenomen s'hagi estès tal com ho ha fet, actualment, segons la coordinació de colles castelleres, hi ha 119 colles a tot el món, 119. Això només ho explica allò que comentava fa un moment, aquest caràcter addictiu, l'atracció que exerceix aquesta activitat. Perquè d'aquestes 119 colles, l'aspecte competitiu realment només afectaria el grup de colles més que davanteres. Però bé, tornem a la qüestió inicial, a veure si podem acabar-ho d'escatir. Ens descriuen els castells com a cultura? El discurs oficial així ho pensa, ja que molt ràpidament, des de la represa nacional en el postfranquisme, la sardana, llavors símbol nacional, va anar quedant arraconada pels castells, tots treballant conjuntament, fent pinya per obtenir un objectiu comú. Sense la col·laboració de tots, el castell és impossible, tots som essencials, només que falli una peça, ja ho hem dit abans, tota l'estructura col·lapsa. Com dèiem, els castells en l'aire, el casteller no se sosté en l'aire, sinó té el de sota. És impossible continuar l'obra col·lectiva. Però som així els catalans? Col·laboradors, solidaris, sacrificats pel col·lectiu? No som individualistes, eixelebrats i una mica penques? Bé, ara no em posaré a discutir amb Vicenç Vives o amb el pesat del Ferreter Mora, allà s'apanyaran. Però si alguna cosa ens diu la nostra festa dels castells també és que els catalans, i això darrerament ha estat objecte de bastanta crítica, ens perd l'estètica. I en tenim un altre exemple ben conegut, que és el del Barça. Tots som del Barça. Bueno, sempre hi ha algun que és una mica rar, però des de Cruyff i Guardiola, tots som del Barça. I ara tornem a ser encara més. Per què? Perquè l'equip guanya títols, sí, és clar, però sobretot perquè juga bé, perquè s'adolla la nostra necessitat de gaudi estètic. Jo diria, doncs, per anar acabant, i torno a demanar disculpes per la gosadia de posar-me en terrenys on hi ha autoritats molt més competents, que els castells ens defineixen de forma molt completa. D'una banda, i parafrasejant el títol de l'inoblidable Pedrolo, perquè ens permeten enterrar-nos en els fonaments, prendre contacte amb allò més pregon de la nostra cultura. I de l'altra banda, ens permet gaudir d'un espectacle a la vegada inquietant, emocionant i estèticament incomparable, i que de pas ens anima a treballar junts per obtenir allò que cerquem. Què més vols? Però, un cop arribats en aquí...
Hi ha un però, eh?
No em resisteixo a immiscuir-me per uns moments en una de les polèmiques que sempre apareix quan s'acosten algunes festes. La de si hem d'acceptar o no festes d'importació. Un debat que apareix indefectiblement cada cop que s'acosta a Tots Sants i veiem com el Halloween va a poc substituint la nostra castanyada. Però també si hem d'assumir el Pare Noel o fora de l'àmbit estrictament festiu, esdeveniments com el Black Friday, que tot i que no és un acte festiu pròpiament, en la seva cultura d'origen va estretament lligat a un acte de una festa de les més tradicionals, l'Acció de Gràcies, el Dia d'Acció de Gràcies. Si admetem la tesi inicial de que les festes són el que millor expressa una cultura, segur que no serà indiferent celebrar unes festes o unes altres, i que quan assumim com a nostres les festes d'una altra cultura, amb elles anem assimilant, ho vulguem o no, en siguem conscients o no, elements d'aquesta cultura forana. Els intercanvis i les influències són inevitables, sempre s'han donat, i en el món absolutament interconnectat actual encara seria més difícil evitar-ho. Però ser conscients de què signifiquen aquests canvis o influències és quelcom que, sens dubte, ens pot ajudar a ser més lliures i autònoms. Per exemple, una altra festa popular que ha pres en els darrers temps una volada extraordinària és el Carnaval. Ara bé, el Carnaval, que celebrem avui dia, està força lluny d'aquella festa iconoclasta en què el poble, per uns dies, tenia llicència per transgredir la norma. I per això anava disfressat. I es posava en qüestió l'autoritat, se l'escarnia, etc. Actualment només en queda una lleu reminiscència d'aquest esperit inicial. I és evident que el nostre Carnaval ha estat colonitzat totalment per tradicions foranes, especialment per la tradició brasilera, que ha estat trasplantada aquí com un bolet. És evident que aquesta versió brasilera, amb tota la seva vistositat visual i acústica, el seu ritme trepidant, té una gran facilitat per captar l'atenció i l'adhesió del públic. Però això no treu que nosaltres ens hi puguem o ens hi haguem de reconèixer més o menys. De préstecs com aquests en podem trobar en molts altres àmbits. Per exemple, fins i tot en la nostra festa major, que si ha estat justament reconeguda i elogiada arreu ha estat perquè va saber en el seu moment, com dèiem abans, enterrar-se en els fonaments de la nostra cultura i del nostre folklore. Però que no ha estat lliure d'anar assumint préstecs, com és el cas, entre molts d'altres, de les empalmades o del fet de la generalització dels mocadors al coll durant tota la festa, etc. Però bé, d'això, ara sí, potser, ja tocarà parlar-la un altre dia. I ja t'avanço que per al proper programa farem una aproximació una mica més aprofundida al tema que hem iniciat darrerament sobre les qüestions relatives al dret internacional, els valors, això, basat en l'anàlisi del patriotisme constitucional.
Serà d'aquí 15 dies el Feinejant amb Filosofia. Gràcies, Pere Martí.
Penedès en xarxa.
Amb la fúmiga i els tiets, i aquest havia de passar, ens encaminem a 11:45. En qüestió d'un minut ens hi plantem i escoltem el flash. Després ens retrobem el Com sé tu.
Ara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit. T'he buscat en cada festa, en cada plaça, en cada orquestra, en totes les matinades, esprement-nos d'amagades. T'he trobat en altres cossos, altres nits, en altres mossos. És todo lo que he sido, por ti me he convertido. T'he trobat
Són 11:45. Penedès en xarxa. Les notícies.
Iniciem un nou repàs informatiu per conèixer l'actualitat vilafranquina i comarcal. Us parla Adrià Fernández. Compte enrere per la reforma de la sala de Sant Pere Molanta. Les obres de reforma que transformaran la sala de la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta es preveu que s'iniciïn aquest estiu. La previsió és que els treballs comencin durant la segona quinzena de juliol, tal i com ha avançat el president de la societat, Pere Bertran. Les actuacions suposaran reformar l'interior de la sala, l'escenari i millorar l'estança annexa que havia acollit el menjador de l'escola. Bertran indicava que una de les actuacions més visibles serà la instal·lació a l'interior de la sala d'un revestiment de fusta a les parets que comptarà amb un major aïllament acústic de la sala. Les obres les finança la Diputació de Barcelona a través d'un ajut de la societat de 165.000 euros. El termini d'execució dels treballs és de 4 mesos. L'Escola Estalia i Graells rep un premi especial del jurat als 23ens Premis Educac pel treball sobre els 25 anys de Ràdio Estalella. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha atorgat a l'Escola Estalia i Graells de Vilafranca el Premi Especial del Jurat a l'Excel·lència en la Integració Curricular de l'Educació Mediàtica pel treball 25 anys d'emissions diàries en directe de Ràdio Estalella. Ho ha fet en el marc del lliurament de premis dels 23ens Premis Educac, els guardons que convoca anualment el Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb l'objectiu de fomentar l'educació en comunitat als centres educatius i també de reconèixer la tasca duta a terme pels docents a les aules. Els premis han estat lliurats aquest divendres al Teatre Conservatori de Manresa. Ràdio Estalella és una emissora escolar que emet diàriament. A Vilafranca es pot sintonitzar al 97.9 de la FM. Fan una emissió en directe de les 10 del matí a 11:15 del migdia i dues en diferit, el mateix dia a les 8 del vespre i l'endemà a 9:15 del matí. Ràdio Vilafranca emet cada dissabte a 3:15 de la tarda un resum d'un dels programes setmanals. El Medi Màgic tornarà a Mediona amb un format més reduït i novetats infantils. Sant Joan de Mediona acollirà els dies 23 i 24 de maig una nova edició del Festival Medi Màgic, que enguany es presenta en format més petit, però amb actuacions de renom i noves propostes per al públic infantil. La gala internacional obrirà el festival dissabte al vespre al Teatre del Casal Medionenc, amb espectacles de manipulació, mentalisme, màgia teatral, teatre d'ombres, humor i malabars. La gala, presentada pel Max Selvin, reunirà artistes premiats nacionalment i internacionalment, com Antonio Martínez, Marina Gonza Martini, Paupi, Valeria Giulietti i Vadim Gordev. Diumenge serà el torn de la gala de màgia amb Marcos Màgia, en una sessió gratuïta amb aforament limitat. La jornada continuarà amb el descobriment de la placa del Mag d'Honor i un espectacle familiar de màgia de prop a la plaça dels Països Catalans. Com a novetat, el festival incorporarà un taller de màgia infantil a càrrec de Magigolàndia, adreçat a infants a partir de 7 anys i amb places limitades. I el Ball de Bastons de Sant Jaume dels Domenys participarà a la primera trobada internacional del Ball de Bastons i Ball de Pastorets a Portugal. Serà el cap de setmana del 29, 30 i 31 de maig a Viana de Castelo. El Ball de Bastons de Sant Jaume dels Domenys participarà en aquesta primera trobada internacional de Ball de Bastons que se celebrarà a Viana do Castelo, Portugal, tal com dèiem, el proper 29, 30 i 31 de maig. La iniciativa, organitzada per la delegació del Govern a Portugal, l'Ajuntament de Viana do Castelo i la coordinadora del Ball de Bastons de Catalunya, reunirà 300 bastoners de 15 colles d'arreu de Catalunya. El programa de la primera trobada internacional del Ball de Bastons i Ball de Pastorets comença el divendres 29 amb la presentació institucional de l'esdeveniment. A partir d'aquest moment i durant tot el cap de setmana, les colles oferiran diverses mostres d'aquesta tradició catalana a quatre espais de la ciutat. Per preparar aquesta sortida, la família bastonera del municipi ha convocat un assaig especial que tindrà lloc el proper divendres 22 de maig a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Sant Jaume.
Penedès en xarxa.
And now... De nou tenim trobada, cita, divan amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, el Com sé tu, un clàssic dels dilluns. Bon dia, Montserrat.
Bon dia, un plaer.
Com sempre.
Avui parlem de lleis. Ens proposes parlar de les implicacions de la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i a l'Adolescència.
A veure, és importantíssim el tema de que quan hi ha separacions hi ha situacions que encara no han pogut ser comprovades i que de cop i volta hi ha una custòdia compartida i tenim una mena de rebutjos dels menors amb un dels cònyuges. És igual pare o mare, és mare. És veritat que les estadístiques a vegades ens manifesten més pares quan hi ha temes de maltractaments, però també es dona la situació al revés. I aleshores això és important poder-ho obviar. Jo, professionalment, faig informes i quan tinc alguna situació d'aquestes els dic, sisplau, sessions psicològiques de l'infant, valoració, perquè és l'única forma que la seva veu pugui ser escoltada. Fins ara els infants s'escoltaven a partir dels 12 anys. I tot i així, jo he fet informes i he intentat ser jo la veu de l'infant perquè no cal que l'infant tingui que anar a judici si l'infant corrobora un informe i tu pots, i la mare també, o el pare, o qui sigui, però en principi és de l'infant, i llavors tu pots intentar parlar amb ell. De totes formes, estic molt contenta perquè cada cop i volta el sistema doni credibilitat i posi professionals per analitzar-lo, perquè no només és el nen diu això perquè podia haver-hi una alienació parental que es va treure i és molt important tenir-la en compte. Això vol dir que un cònyuge pot posar el nen o la nena en contra de l'altre. Aleshores, això es va treure, que encara no sabem per què, però és un element molt important perquè es dona moltíssim. Aleshores, clar, s'ha de poder eliminar aquesta tessitura i veure realment quin és el criteri del nen. Perquè jo podria dir-vos en molts casos, casos d'una nena que està patint, perquè realment el pare, quan l'agafa, té parella, li fan fer el que ells volen, tenen uns acords difícils perquè no han acabat, han signat uns acords per X motius que ara no entrarem, però que no són equitatius del tot, i llavors el pare utilitza un autoritarisme i una forma que està posant la nena en una situació de que s'angoixa, plora, quan va amb el pare necessita trucar a la mare. Us poso l'exemple que podria ser al revés.
Tots coneixem casos com
exacte.
El que estàs explicant.
Clar. Aleshores, us poso la tessitura que podria ser al revés. No estic aquí fent una apologia d'homes i dones, sinó senzillament que es donen aquestes situacions més sovint de les que podríem imaginar-nos. I que de cop i volta el sistema prengui partits em sembla altament significatiu, perquè jo com a professional psicòleg sé que hi ha formes de valorar i detectar, perquè ho he fet i a més ho treballem, detectar quina és la posició del nen, de la nena, inclús a partir de 4 anyets, que és que m'he trobat intentant indagar què passava aquí darrere. O sigui, hi ha fórmules, hi ha professionals psicòlegs super, super experts. Jo ho he treballat també perquè tinc formació en això, però tenim i disposem de molts professionals i estic encantada de la vida que a nivell de justícia es compti amb això. Això em fa pensar amb el jutge Mena, que sempre li tindré un bon record i un carinyo quan, com a decana, vaig anar jo a parlar a tots els estaments, igual oficials i polítics, per dir que la professió del psicòleg estava al servei de les persones. I quan vaig anar a parlar amb ell, que em deien, és un home molt seriós, és un home, no sé fins quin punt podràs tenir una bona conversa, vaig estar encantada. El jutge Mena em va dir, tu no saps, que sembla que algun cop ho hem comentat aquí, tu no saps el que donaria un jutge per una mica de llum enmig d'un judici. Perquè els tèrmins d'abogats són tan limitats i estic cansada també de sentir bons abogats, no estem dient que siguin mals abogats, és la llei, és l'estructura com està muntada, de que els abogats diuen, sí, potser tingui un rasga de lo que sigui, però això no és el que compta en el judici. Hem de valorar altres coses. Llavors, clar, com podem detectar aquest rasga una mica neuròtic, un rasga de comportament o un narcisisme? Pues, òbviament, amb una valoració psicològica. Aleshores, jo hi col·laboro amb molts abogats i amb abogats que estan encantats. Ara hi ha altres abogats, esnobs o no esnobs, que es consideren que són ells els superiors del món i no tenen en compte una sèrie de criteris amb els quals podrien enfocar una línia i donar allò que a mi em va il·lustrar tant, que és aquell punt de llum que deia el jutge Mena amb les seves expressions. Des de llavors ja vam posar a treballar psicòlegs en l'àmbit jurídic. Va sortir el rol del psicòleg forense i crec que aquella remoguda d'olla, el psicòleg forense ara sí va estar uns anys, ara no l'utilitzen tant perquè hi ha molta gent que ja utilitza el psicòleg amb informe clínic que ja porten treballant i el poden presentar a judici. Aleshores, tot això s'ha anat removent l'olla. Jolín, jo el que m'emociona o m'encanta és que tot qui tenim dret a que ens defensin els criteris. Tothom tenim dret a ser escoltat.
Els petits també.
I els petits també.
Més encara.
Més. Fins ara érem els psicòlegs que ens hem esforçat en dir no, no, no. Escolta, que igual el jutge li pregunta, diu, bueno, però a veure, però clar, sense donar-li criteri ni validació, aleshores es pot marejar la criatura, aleshores fem un informe, donem-li suport, i si en un moment donat ha d'anar a un lloc o a un altre, preparem-lo, perquè clar, no pots posar una criatura i que digui alguna cosa i després que l'altre se'l carregui enmig del judici. Vull dir, no, ara hi ha un equip de professionals que realment li donaran suport i que li donaran la validació del seu criteri a partir dels 7-8 anys. Abans era a partir dels 12. Aleshores, no sé, a mi em sembla que és un pas important, crea molt debat i al mateix temps, vaja, les situacions que han propiciat tot això, em sembla, si heu sentit les notícies en el seu moment que les van fer, era molt, molt el tema de situació de maltractaments que no acaben de ser obviats, que no hi ha denúncies òbvies, però hi ha separacions, maltractaments psicològics que queden més emmascarats i que després els fills se'n van amb el cònyuge que segueix maltractant a la canalla. Ja no hi ha la parella, però segueix maltractant a la canalla. Ja veieu que ho faig en neutre, no parlo ni homes ni dones, ¿vale? Però aquella canalla ho segueix passant malament. I hi ha una situació que ningú els hi dona el suport i és el meu pare o és la meva mare. Aleshores, jo com això ho digereixo? M'està fent mal, m'està parlant o posant en contra, però és el meu pare, és la meva mare, no vull perdre el seu amor. O sigui, estan posant la canalla en una situació que ningú els està donant suport.
I a vegades no cal que hi hagi maltractament, però pel que sigui, els nens o les nenes es neguen a anar amb un dels dos progenitors.
Sí, però normalment és un no tenir en compte la sensibilitat de la canalla molts cops. Perquè es poden negar, pues, per comoditat, això és el que s'ha de valorar. Vale?
Veure que hi ha darrere d'aquesta negativa.
Si el que hi ha és que li agrada més el jersei vermell que el verd, m'entens? Això ho hem de treballar.
O el pla que tinga amb un progenitor que amb l'altre.
Exacte, perquè aquí em dona més llibertat i aquí em posa les coses una mica més rectes. Això és el que està molt bé, que hi hagi un equip de professionals, val? Perquè podem marcar la diferència entre el que és una pataleta o una aprofitar-me de la separació dels pares, que també es dona, no us penseu que és a partir dels 15 anys, no? Es dona amb els 7, amb els 6 i amb els 5 anys molts cops, que diuen, jolín, això no és el que m'agrada, em sento culpable, que tothom té un petit moment de culpabilitat quan els pares es separen i després comença a veure la situació i va aprofitant. Ara estiro d'aquí, ara estiro d'allà. Aleshores, clar, s'ha de poder diferenciar una cosa de l'altra i no categoritzar només una. Per tant, sí que hi ha una, més que un maltractament reiteratiu, hi ha un tracte mal enfocat, si vols dir-li, ¿vale? Que és un mal tracte, però no un mal tracte d'aquells que va sentenciar, però ja que no tingui en compte la sensibilitat, ah, és que se m'ha perdut la goma, i digue, va, total, vaya xurrada que se t'ha perdut la goma, calla, 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 pues ja li diré a la mama, que la mama ho valora, o ja li diré al papa, que el papa... Vull dir, que, a veure, què estem fent? Estem no tenint en compte la sensibilitat, que això ja estic posant una situació estàndard, eh?
Sí, i però, també clar, hi ha molt d'estira i arronsa per les extraescolars. Dels dos progenitors potser no està d'acord.
No,
i si
a més...
Si hi ha partits, si està disposat a dur-los al partit o no, si són fora de casa...
Normalment,
i això també provoca molta tensió.
Sí, ja no fa falta ni que es separin, eh? A vegades els progenitors junts, o sigui, un matrimoni que diuen que no tenen ganes dels cap de setmana portar els nens a activitats extraescolars. Vull dir, a veure, les activitats extraescolars no són un pàrquing. Estan fetes per complementar el sistema d'estudis en dinàmiques que ara, per sort, ja sabem que complementen les 7 intel·ligències. Lògica matemàtica, espaial, musical, verbal, kinestèsica, que és la comoditat corporal, i després les dues emocionals, en com jo em relaciono amb mi, com em relaciono amb els altres. Tot això, les activitats extraescolars ho complementen, però no són un pàrquing. I molts cops els pares volen utilitzar el pàrquing però no implicar-se els caps de setmana a desplaçar-se a partits, que és el que significa, pues, fer un esport, o partits o competicions, perquè les individuals també tenen una sèrie d'activitats els caps de setmana.
A vegades comporten molts quilòmetres.
Exacte. El que estem dient és una manca de responsabilitat dels pares, Vale? Si juntem una mica el que hem començat dient i el que estem dient ara, és que molts cops hi ha una manca de responsabilitat. L'alienació, per tant, que comentàvem, la van treure quan resulta que és importantíssim que un pare no utilitzi un fill en contra de l'altre.
Independentment de si estan separats o no.
Clar, i si estan separats, sobretot, m'entens? Si estan separats, perquè si tu m'ho fas a mi, jo estic davant, et puc posar límits. Però si reiteradament li dius a la canalla i jo no et veig, doncs com ho gestionem, això? Jo com ho puc saber? Amb reaccions de la canalla. O sigui, a veure, per posar-vos un exemple, que és un exemple del despatx i que tinc el dret perquè en formacions el puc utilitzar sense nom, sense res, però dona maltractada, deliri de poder, matxaque, tenir el fill, l'home intentar jugar amb el fill, matxacar-la amb ella, ser el mascle, el fantàstic, l'estupendo, un perfil una mica narcisista, una mica paranoide, he de ser fantàstic pels altres, però a casa te aboñego contínuament, ¿vale? No tanto te quiero que te aboñego, sinó projecto, ¿vale? I aleshores la dona començar a veure, i aleshores l'altre girat completament, li va treure la custòdia completament al separar-se. Vale? Es van com separar, llavors ella va començar, es va sentir malament, una dona que no havia treballat massa en la seva època, va tenir que pujar, tirar-se endavant, va començar a veure, no en extrem, però el suficient, com perquè l'altre li muntés un pollo i girés la tessitura i el fill la despreciés. Per haver begut, que no va arribar a ser alcohòlica, eh? Senzillament, bevia més del compte, llavors s'anestesiava i es quedava a casa i no sortia, ja fins que va donar la volta, però el marit va aprofitar la vinentesa per matxacar i treure-li la custòdia completament del fill, argumentant això en els papers. Aleshores, hi ha coses que s'han de poder tenir en compte amb els antecedents. Però, clar, la gent molts cops no buscava, perquè busques un professional psicòleg i te l'has de pagar a part.
És un extra.
Clar, perquè la seguretat sanitària, o la seguretat social o sanitat, no te'l facilita, ja és difícil accedir.
I la justícia tampoc?
No, la justícia ara.
Ara sí.
Ara. Vull dir, el forense va començar llavors, quan vam fer la remoguda l'any 2000 del Col·legi de Psicòlegs, que vaig anar a parlar amb justícia, amb tots els departaments. Però ha estat una mica, després ha anat una mica allò que s'ha de situar la definició de funcions. I ara això a mi em sembla excel·lent. Em sembla excel·lent perquè tothom tenim dret a tenir un respaldo, a ser defensats, a que la nostra opinió es tingui en compte i si ens equivoquem a que ens posin al seu lloc.
Estem abordant aquesta qüestió avui al Com ser tu, perquè el Consell de Ministres ha aprovat la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i a l'Adolescència, un avantprojecte de llei que haurà de ser aprovat al Congrés i que, bàsicament, el que posa en el centre és aquest dret d'escolta i l'interès superior del menor, independentment de l'edat que tinguin, quan fins ara l'obligatorietat d'escoltar-los era a partir de 12 anys o d'una maduresa suficient.
Exacte.
I ara hi haurà aquesta figura del psicòleg.
Sí, hi ha un psicòleg, hi ha equips, equips de professionals, pedagogs, psicòlegs, encara no han definit com, perquè s'ha d'aprovar, com bé acabes d'anomenar, però han de veure un equip de professionals que realment assessorin tota la situació i pugui tenir a disposició del nen o de la nena que necessiti aquestes atencions.
I, a més, la nova llei reconeix els nens i nenes i adolescents no només com a víctimes directes, per exemple, de violència masclista o sexual, sinó també amb el dret de protecció, acompanyament i reparació.
Sí, perquè, mira, pensa que quan fas estadístiques t'estires els cabells. La majoria dels abusos són de persones internes dintre de la família, els abusos sexuals
de
l'entorn familiar. Vale? Que abusos sexuals, i no la majoria de nenes, alguns nens també, però la majoria nenes, doncs no arriben al coit, però poden arribar als toquitejaments, de que són petits, i aleshores, curiosament, estan dintre del si familiar. Aleshores, és una pena, però quan llegeixes estadístiques hi ha de tot, òbviament, però aquesta es dona amb intensitat. Aleshores, s'ha de valorar, s'ha de donar veu i s'ha de poder posar sobre la taula. I per això és molt, molt necessari, perquè no és allò de, vale, denunciem, no? Ok, sí, però com repares l'estructura psicològica de l'infant? Jo així m'hi vaig trobar amb un judici.
I com l'acompanyes?
Exacte, jo m'hi vaig trobar amb un judici i per això estic molt contenta, perquè el jutge en aquell moment va dir que la nena tenia aversió al pare perquè l'havia estirat i havia agredit ella a l'àvia, que és la seva mare, la mare d'ell. I tal, els pares estaven separats. I el jutge em va dir, però si està treballant amb vostè psicològicament, ja se li passarà l'aversió, no? Llavors jo em vaig esgarrifar perquè vaig pensar que ens queda molta feina a fer, el que vaig tenir inspiració divina i en aquell moment vaig demanar una resposta al cel, digue-li com vulguis, i em va sortir el dir-li sí, senyoria, dic, però el futur trastorn psicològic que tingui aquesta nena quan torni amb el seu pare serà responsabilitat seva i meva. Llavors penso que és important ser conscients de que el sistema judicial té responsabilitats davant de les sentències que dona dels efectes futurs. Aleshores, què succeeix? Molt bé, se li passa la versió i aquesta nena la poses en mans d'aquest senyor i com... Vale? Què està passant? Aleshores, si ha tingut una violació, un abús psicològic, un abús físic i un abús sexual, vale? Pots donar-los per separats o a vegades es donen tot junt. Aleshores, has de reestructurar, restablir la seva personalitat per poder tirar endavant, perquè jo tinc molts casos que s'han quedat en stand-by i després surt tot el que no has arreglat. Val? I diu, bueno, sí, una violació, però està viva, no? No li ha passat... Dius, perdona? No sé aquella pel·lícula de... Com es diu? El Príncipe de las Mareas. No sé si l'heu vist, però és interessant amb el tema aquest de violació. Vull dir que dintre la pel·lícula és uns lladres que van i violen a tota la família, amb ell inclòs, i ell no es dona compte fins a l'últim moment. En aquest cas, ell és un noi, l'altre, a la germana i a la mare, els violen, però amb ell també. I ell ha ignorat completament allò.
Aquest fet.
I és interessant perquè al final, treballant per ajudar la germana, li surt amb ell, que amb ell també li van fer mal, no? Aleshores, dius, no, clar, ho apartes i segueixes vivint. Clar, vacuna, batata, això ja ho fa el rei León. El rei León... Es pensa que s'ha carregat el pare per culpa de... Bueno, per causa, disculpeu, del germà malèfic, no? Però llavors ell troba uns amics i segueix endavant. Tenim la capacitat de sobreviure, però les coses que acumulem...
Però la motxilla...
Clar, quan ens trobem en un altre escenari que ens puja la pressió, el que tenim guardat, patapam, surt i encara empastifa més el moment present.
Amb aquest avantprojecte de llei encara de passar pel Congrés...
Sí, sí.
A partir d'ara, si un nen o una nena... tant és l'edat que tingui, expressa rebuig cap a un dels dos progenitors, el sistema haurà d'investigar les causes d'aquest rebuig i protegir el menor.
Bueno, és això
no, no deu
que
ser
volem.
Fàcil.
No, és
una
el que et deia. Petita... Vull dir, si un nen està manifestant aquest rebuig, com abans explicava el cas d'aquesta nena, que no vol anar amb el pare, que no... Aleshores, dius, bueno, hem de valorar si és que t'agrada més el jersei vermell o el jersei verd, com dèiem abans, o és que està passant quelcom. I llavors, quan analitzes, quan... Vull dir, es pot treballar amb la canalla... Tenim eines psicològiques per treballar. La que cal és que la justícia t'escolti, que és el que jo he intentat
Informació
fer amb els informes.
Informació als jutges, no? Potser també.
Sí, però cal que bueno, si volen els jutges que se'ls expliquin els textos, es pot fer una sessió a part. No cal utilitzar el mateix, vale? El mateix judici. Però la història és que se sàpiga quines són les eines que s'utilitzen i que són transparents. O sigui, espera, vull dir, tu fas un informe i en l'informe poses el per què, el com i el que has detectat i per on va. I aquests informes, almenys jo, el que faig, i molts professionals, col·legues que ens coneixem, és agafar la canalla, i ja que això té que anar a judici, i ja que tu tens que parlar en nom de la canalla, li dius, a veure, llegim-nos l'informe. Llavors tu ja li dius i li tradueixes el que estàs posant allà.
En funció de l'edat que té.
I sobretot una de les coses que jo treballo moltíssim és que no tenen que anar en contra de ningú. Només tenen que anar a favor d'ells. Tot això no està inventat per anar en contra de ningú. Vull dir, inclús un pare maltractador. Jo quan he treballat a acceptar que el pare és raro, però no trencar el vincle patern. Gràcies a aquest pare has nascut. És que fa coses... Vale, sí, fa coses que no, és veritat. No ens interessa, separem-se. No perquè tothom porti unes bambes d'una marca i jo tinc que portar-les, d'acord? Separem-se, posa les bambes que a tu et vagin bé. El papa potser no està actuant correctament, té rareses. Però no tenim per què dir... Ai, no li facis... Dir, no envia'l, és una persona... No, això psicològicament ho intentem mantenir. Per què? Per crear una identitat. Perquè la canalla pugui tenir identitat. L'únic és que sap greu que tenen que madurar una mica més del compte amb edats que no els hi correspondria.
Marxes forçades.
Però li donem eines. Se li dona eines a la canalla perquè maduri i perquè pugui tenir criteri dintre de la seva realitat, respectant-ho. I la canalla és molt seriosa, quan realment te transmet coses. Per tant, jo penso que és un gran què que puguis escoltar un ser humà quan té una edat tendra i moltes coses que dir.
Queda recollit en aquesta reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència, que avui hem volgut comentar el Com sé tu, aquests canvis substancials. Gràcies, Montserrat Ferraro, i bona setmana.
Un plaer, com sempre, i bona setmana.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Tinc petons amors i algun mal dia, tinc els de sempre quan no em tinc.
Ens acomiadem amb Ginestar i aquest Tot el que ens queda. Nosaltres el que ens queda és escoltar una mica d'aquesta cançó tan xula i posar el punt i seguit, perquè demà a les 9 i 6 hi tornem. Hi haurà roda política. Estem pràcticament a un any vista de les properes eleccions municipals i començarem a fer balanç. També tindrem la Marta Vives amb el seu Des de Dins, la Meteo d'aquesta setmana amb el Marc Paredes, gastronomia amb la nostra parella duet imbatible, català al carrer, regalarem un llibre, pantalles i, per acabar, una fake news. Tot això demà a partir de les 9 i 6. Adéu-siau.
Tot el que ens queda.